Hola, molt bon dia i benvinguts al programa La Terreta, un espai en valencià on procurarem donar a conèixer tots els temes d'actualitat de la zona d'Alacant i d'ells. Com ja sabeu, La Terreta ha nascut per fomentar la cultura valenciana a la universitat i, per suposat, entre totes aquelles persones que puguen escoltar-nos en algun moment alienes a la comunitat universitària. Per a posar-nos al dia pel que fa a tots aquests assumptes, no estic jo sola a l'estudi, és clar, ja que així es troben també quatre companys més. Ells són Felip Lluís Jankovic, Jorge García, Maritera Albero i una servidora, Alicia Ruiz. Avui ens falta un membre de l'equip, La Terreta, ja que la nostra amiga Alexandra Pardo s'ha posat malalta a l'últim hora i no ha pogut vindre a l'estudi. Des d'ací l'enviem un petonet que de segur ens està escoltant. Bé, doncs, tots nosaltres hem estat ja informant-nos de l'actualitat de la zona, buscant els millors encontres musicals, els esdeveniments més destacats per a les dues pròximes setmanes. Així com la literatura, les festes populars i els altres actes esportius més importants, per a que no tingueu temps per avorrir-vos. Així que jo em deixo ja de paraules i li dono pas al meu company Jorge per a que us diga que anem a contar-vos al programa d'avui.
Hem de viure el present, hem de viure el present, sentir com és plena cada arena d'aire. Hem de viure el present, hem de viure el present.
Avui a La Terreta parlarem de música de la mà de la nostra companya Teresa. Te passarem la història d'Opin Pas i coneixerem a Feliu Ventura, un poeta de Xàtiva que ha compost uns versos per al nou llibre d'aquest grup. Així a la meva esquerra tinc a Maritere, molt bona.
Hola, buenas, què passa?
Seguint en la música, també parlarem de Sangacho, un grup de música molt conegut a la zona, al qual la nostra companya Alicia ha tingut l'oportunitat d'entrevistar abans de la seva intervenció en el Festival Somriure. Què tal, Alicia?
Hola, molt bon dia, com va?
Continuant amb més música, Felip ens contarà qui són el grup Malson, o millor dit, ells mateixos ho contaran. Clar que Felip ha aconseguit una entrevista, no és així, Felip?
Sí, així no és.
Pel que fa als esports, un servidor us contarà la història del Club Balonmano Calpisa. Això sí, en la col·laboració del periodista José Antonio Soler, periodista de renom alacantí. Així que per finalitzar, farem una ullada a l'agenda cultural amb les cites més destacades de cara als pròxims dies i repassarem quines són, les novetats literàries més destacades d'aquesta temporada. Us podem adelantar, això sí, que els esdeveniments seran per a tots els gustos i etats.
Res com obrir els ulls al matí, saber que avui em puc quedar dormint, tenir el cos tan cansat.
I ara, després d'escoltar a Jorge, anem a passar a parlar un poquet més de música. A poc a poc, el nombre de grups que canten en valencià ha anat creixent exponencialment i podem trobar moltíssims grups que fan música de diferents estils en la nostra llengua. L'espai d'avui anem a dedicar-lo als valencians Obrint Pas. Anem a fer un breu repàs a la seva biografia, començant dient que van néixer el 93 a l'Institut de Benlliure d'aquesta ciutat. Van ser els primers a fusionar la dolçaina, instrument musical tradicional valencià, amb el ska, el reggae o el hardcore. Aquesta fusió és el signe d'identitat de la banda. Al principi treballaren amb el seu propi segell, encara que més endavant s'uniren a Propaganda de Fet, que recollia la mateixa filosofia independent i alternativa del grup. Parlen les seues lletres de temes quotidians on reflecteixen pues, els problemes que afecten a tots els joves del món, són crítics en la societat i totes aquestes cançons estan recollides en 6 CDs. La Revolta de l'Ànima, del 97, Obrint Pas, La Terra, del 2002, La Flama del 2004, Moviment 2005. Aquest últim CD de Moviment, dir que va ser gravat davant d'un festival davant de 10.000 persones, ¿vale?, on van col·laborar convidats de l'altura de Fermín Muguruza, el cantant de Cortatu i Nego Boriak, Àlex d'Inadaptats i molts més. A més, van publicar Benvinguts al Paradís, un 2007, on van participar artistes de tot el món. I després d'un temps sense publicar res, de l'any passat, ens han sorprès amb la seva última obra, Coratge, un llibre CD amb 15 nous temes, on col·laboren en el llibre diferents músics, cantants, periodistes, inclús advocats de tot arreu del món. Treballen diferents estils, reggae, tradicional, la música tradicional valenciana, el punk, el drum and bass. Amb aquestes cançons han recorregut països de tota Europa. A més, han cruzat el charco per anar hasta Venezuela, Cuba, i també han actuat per el Marroc. Clar, per descomptat, són molt coneguts a tot l'estat espanyol. La seva popularitat, les lletres en valencià, destaca a Catalunya i a la comunitat valenciana. I els joves que han fet possible que aquest projecte continuï endavant, ja que sempre el seu lema és seguirem, són Xavi Sarrià, el guitarra i el veu, Albert Benavent, el trompeta, Jaume Guerra, el baix, Roberto Fernández, el guitarra, Miquel Ramos, una altra veu que fa els cors i el teclat, Marcos Úbeda, que toca el trombó, Chimo Tomás Maki, bateria, que n'hi ha que dir que és col·lega del meu poble, que som els dos de Banyeres, i Miquel Gironès, veu i percussió, Dolçaina. I bueno, del seu CD Coratge anem a sentir una cançó que s'anomena La vida sense tu, que espero que vos agrade molt.
Que ha arribat l'hora del teu cant de València. Temies el moment. Temies el moment del teu cant de València. La volies cantar sense solemnitat, sense mediterrani, sense grecs ni llatins, sense pica de tres, sense obra de mort. La volies cantar d'una manera humil, amb castedat i dia. Veies el cant creixer. Lentament, el miraves creixer com un crepuscle. Arribava la nit, no escrivies el cant.
Va recollir una caputxa negra, texans amples, un mural descolorit. La vida és una classe a filologia on agitàvem el demà. Un sorro escolància a l'assemblea, a punts bruts, cabells daurats. La vida és un dijous que acabaria al teu pis d'estudiants. Quantes pelmes grogues a la cuina, ombres nues, plats trencats. La vida és un sol blau cap al migdia, quan pujàvem al terrat. Una cançó d'extremo, roba estesa, València entre els llençons blancs. La vida és tancar just, tornar a riure, cridar al vent, sentir-nos lliures. La vida és desitjar, tornar a nàixer, correr tot sol, sentir-te créixer. La vida és el fred, tallar les canes, si una llàgrima encendia les galtes. La vida és entendre, cridar, aprendre, aprendre a viure, la vida sense tu.
A propòsit d'aquesta cançó, Feliu Ventura, un cantautor de Xàtiva, ha escrit els següents versos pel llibre Coratge. La vida no cap en uns anys, ni en una ciutat, ni en una cançó. La vida no cap en una maleta, ni en uns dubtes, ni en una adreça manuscrita. La vida no cap en uns carrers, ni en uns amors, ni en uns versos. La vida no cap als terrats, ni en un somni, ni en uns llibres. La vida no cap en una aula, ni en un claustre, ni en uns apunts. La vida no cap en un somriure, ni en un dijous, ni en un mitjatge al mòbil. La vida no cap en un autobús, ni en un concert, ni en una samarreta. La vida no cap en la mort, ni en la ràbia, ni a la premsa. La vida no cap en un centre social, ni en una assemblea, ni en un manifest. La vida no cap en un megàfon, ni en una mani, ni en una pintada. La vida no cap en un calabós, ni en un judici, ni en una sentència. La vida no cap en una furgoneta, ni en un assaig, ni en una web. La vida no cap en uns anys, ni en una ciutat, ni en una cançó. La vida no cabe en un record ni en una amistat, ni en aquestes paraules, perquè a voltes la vida d'un no cabe en la vida d'un, sinó en la vida de molts.
Vinga, i ara que no pare la música. Anem a parlar ara d'un nou grup que està començant a gravar el seu primer CD. Ells són Malson, un conjunt de joves de Castalla. Van començar fa un parell d'anys i ja han començat a donar concerts per la contornada. Però millor que parlar d'ells, nosaltres hem decidit intercanviar unes paraules i que ens conten de primera mà què significa viure per a la música. Dins entrevista. Avui tenim amb nosaltres a Santiago Pérez Juan i Andreu Juan Rico, amb dos components del grup de música Malson. Santiago Pérez Juan, natural de Castalla, va viure 13 anys a Mallorca i sap tocar el oboe, el piano i el baix. Actualment estudia psicologia a la UMH. Mentre que Andreu Juan, també natural de Castalla, estudia història en la Universitat d'Alacant. També és la veu principal d'aquest grup, encara que no ha rebut una educació musical, encara que toca la guitarra. Bé, bon dia, primer que tot.
Bon dia.
Bon dia i moltes gràcies per haver-nos convidat així al teu programa.
Gràcies.
Abans d'aquest grup, que no és el primer, vau estar en uns quants. Tu primer, Santiago, vas estar en Respeto Bajo Cero.
Sí, efectivament, Respeto Bajo Cero.
Un grup de música que encara segueix actiu i acaba de gravar el seu primer disc.
Exactament. Un grup que fan, ve un estil més punk rock, prou diferent del nostre. I la veritat és que sí, que han tingut la sort d'ara poder treure un CD endavant i estan sonant prou.
I, entonces, podríem dir que tu vas començar en aquest grup?
Sí, per supost. Va ser el grup dels meus inicis, de la meva joventut, diguem, de quan vaig a començar a entrar en tot aquest món.
I tu vas compondre alguna cançó?
Sí, de fet, part del CD, o bé hi ha lletres que ha composat jo en gran part, o bé hi ha trossos de diverses cançons que també han sigut composades per mi.
I pel que tinc entès, aquest any han tret el disc de Derrota a la bala.
Efectivament.
Per què vas deixar aquest grup?
És que és molt difícil de complementar, diguem, dos grups i, a part, a nivell la vida personal i acadèmica. Per tant, vaig tindre que decidir deixar un grup i creia que era el moment de deixar aquest grup per a començar un nou projecte diferent.
Per a seguir un altre camí, no?
Exactament.
Molt bé. I després ja vas coincidir en Andreu en Alerta Roja.
Sí, de fet... va haver una època que vam estar portant... jo portava endavant els dos grups. I, en aquest grup vaig conèixer Andreu, que avui en dia és un dels meus grans amics, a part de ser membre del meu grup, i la veritat és que una experiència fenomenal.
I, Andreu, tu allí, com que lideraves el grup, no?, en la teua veu?
Sí, jo en Alerta Roja estava tocant la guitarra i també era el cantant del grup. Era el cantant també del grup.
Molt bé. I vau aplegar a fer concerts? Tinc entès que en algun bar vau començar
sí,
ja.
Sí, de fet, van ser els primers concerts en bars xicotets, de ja siga bé del poble o de més bé de la zona. Vam tocar també en alguna discoteca, en alguna sala de més importància, podem dir, però res important. Simplement podem considerar, a part de Respeto a Jocero en el meu cas personal, els inicis de lo que avui en dia coneixem com a Malson.
Va ser com una prèvia per a Malson, no?
Exactament.
I, però bé, no mos parem més en els altres grups i anem a centrar-nos en Malson, que va començar amb el nom de Narcòtico, no?
Sí,
molt
per
bé.
Supost.
I així també comenceu a fer músiques en valencià.
Sí, de fet, al principi, en Narcòtico, únicament fèiem lletres en castellà. El que passa és que a poc a poc van anar descobrint a fer lletres en valencià i cada volta ens sentíem més còmodes i vam decidir fer una gran part de les cançons en valencià, encara que no únicament les fem totes en valencià, però apostem prou per la llengua.
Ja esteu apostant molt bé. I, però per què vau canviar aquest nom de Narcòtico a Malson?
Bé, Narcòtico, és un nom en castellà que creiem que ara que estem fent lletres en valencià i pensem que la llengua, com hem dit, apostem prou per ella, pensem que és un nom més adequat a la mateixa.
Molt bé. I tu heu composat alguna vosaltres en valencià?
En valencià sí, de fet. Estem gravant ara mateix el disco i de les quals és un disco curt, només té 5 cançons, però d'aquestes 5 cançons hi han 2 en valencià. De fet, una està composada pel meu amic i cantant, Andreu.
Sí.
Molt bé, i aquesta cançó com es diu?
Es tracta de Despertar, que està dedicada a una persona molt especial per mi, que en un moment que vaig estar de baixada la vaig conèixer i vaig notar... Vaig sentir coses especials per a aquesta persona i va ser la meva inspiració.
Vas decidir dedicar-li una cançó, no?
Sí.
Molt bé. Però, Santi, tu també has estat composant cançons, no?
Sí. El que passa és que ara mateix entro en una època en la meva vida que no ha vingut la meva inspiració 100%, o sigui, crec que puc millorar, però bueno, de fet, una de les cançons d'aquest disc ha sigut composada per mi.
Sí, i per lo que tinc entès es diu Seguir ausente, sí. I tracta sobre la televisió.
Sí, bueno, sí, sobre els mitjans de comunicació actuals, tal com estan conceptuats avui en dia.
I pots parlar-nos un poquet de quin missatge vols transmitir
vale.
als...
Sí, és un tema complicat. Perquè, de fet, bueno, els mitjans de comunicació poden utilitzar-se de forma molt positiva perquè són una finestra amplíssima d'informació. Per a transmitir informació és... una de les millors eines, juntament amb l'internet, des de la meva opinió. El que passa és que això té una bona aplicació si s'usa bé. En el cas de que s'use mal, les conseqüències poden ser catastròfiques, com és el cas actual que tenim, o pense bé que tenim, perquè s'utilitza d'una forma molt negativa i prorrogant uns prejuïcis que ens tenen prou arraïlats a que les coses no canvien.
Molt bé. Jo també estic totalment d'acord amb tu i també tinc clar que tu has composat una cançó més, Andreu,
sí.
Que es diu Nubes Negres, que sí, lo que intentes sí. Amb aquesta cançó és com criticar la societat
sí, sí.
Actual.
És una crítica a la societat occidental. No tinc un objectiu específic a la cançó. El que vull és simplement criticar tot en general, és a dir, la religió, les guerres que provoquen els països occidentals, l'explotació... Simplement el que vull dir en resumen és com el fort s'aprofita del dèbil.
Vols donar la teva visió del món amb aquesta
sí,
cançó?
Sí, veig el món com una submissió del dèbil al fort.
Molt bé. I, bueno, i què podem dir dels pròxims concerts? Aneu a delitar-nos en la vostra presència?
Estem, la veritat és que estem prou centrats en el concert, o sigui, en la gravació del disc, i hem aparcat prou el dels concerts. De fet, en algun parell de concerts que siquiera han tingut la possibilitat de poder actuar, però bé, ara el dia 30 de novembre tenim una actuació a Beneixama, que esteu tots convidats, al pub, Disco Pub Discovery, i res, esperem veure-vos a tots allí.
Ja sabeu, el 30 de novembre a Beneixama. I teniu pensament de presentar-vos a la mostra de grups en valencià, de la UMH?
Bueno, també és altre tema complicat, perquè, com he dit abans, estem prou centrats en el que és la gravació del disco. La veritat és que a mi em faria molta il·lusió participar. El que passa és que, ja es dic, o sigui, estem... donant tot el nostre apoyo al disco. O sea, estem centrant les energies al disco. Entonces, la veritat és que és difícil de compaginar tant del disco com totes les altres activitats.
Però seria possible que aquest any no, però des d'uns quants també.
És una de les meves il·lusions poder actuar així a la meva universitat amb la gent que conec, i m'agradaria molt que poder actuar així, que em vegin la meva gent.
Molt bé, doncs, moltes gràcies per vindre.
A tu, Felipe.
Gràcies.
Santiago Pérez Juan i Andreu Juan. Que formen part del grup Malson. Actualment graven el seu últim disc i recordeu el 30 de novembre a Beneixama.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies.
Anem ara a parlar d'handbol. Actualment, per desgràcia, l'handbol és un esport de segona línia. Molt allunyat dels focus i del protagonisme del futbol, avui en dia, a la nostra terra, pocs són els equips d'handbol que encara sobreviuen sense ser ofegats per la pressant necessitat econòmica. Encara que no devem oblidar-nos d'alguns exemples esportius, com el club d'handbol Port Sagunt, que actualment milita la Lliga Sobal, la màxima categoria de l'handbol nacional, ni de l'handbol femení, per supost, on el País Valencià és un dels màxims referents amb equips com el Club d'Handbol Femení d'Elda, l'Elda Prestigio, com actualment es coneix, el Club d'Handbol Mar Alacant o l'Handbol Sagún, Astroc Sagún, com popularment se li coneix, equips que militen en la primera divisió d'handbol femení. Malgrat tot això, avui volíem parlar del Club d'Handbol Calpisa, el millor club d'handbol de la història de la regió valenciana i un dels 5 equips més importants de la nostra història d'Espanya. A la seva curta vida, el Calpisa va aconseguir collir èxits internacionals i nacionals, arribant a ser un autèntic referent de l'handbol mundial i marcant una època dins de la història de l'handbol espanyol. Una Recopa d'Europa, 4 Copes del Rei, altres 4 lligues i 5 subcampionats van valer al Club Balonmà Calpisa i als jugadors com José Rochel Morales, Pitiu Rochel, com le coneixem popularment a Alacant, altres com Goyo López, José Perramón o Juan José Uría, que van formar un equip de llegenda que avui en dia encara ens fem ressò. Ahir van parlar amb José Antonio Soler, un dels majors entesos d'esport alacantí, amb qui van repassar la història d'aquest equip forjat en el malecó del port mercantil d'Alacant i que va passejar amb orgull el nom d'una ciutat. Dins entrevista. Què tal, José Antonio?
Hola, com estamos?
Pues som ara amb José Antonio Soler i volíem que ens parlassis una mica, per començar, de l'origen del Club Balonmano Calpisa.
Bueno, pues el origen del Club Balonmano Calpisa se remonta precisamente a los principios del balonmano en la ciudad de Alicante. Hay que remontarse pues, a los años 50, cuando se crea el Obras del Puerto, que jugaba pues en lo que actualmente es el Casino Mediterráneo, instalado en el mismo puerto de Alicante. Ahí pues el Obras del Puerto fue uno de los fundadores, uno de los clubes fundadores de la División de Honor de Balonmano, y durante varios años, pues muchos años, militó en la máxima categoría. A principios de los años 70, Andrés Muñoz, que era el presidente del Obras del Puerto, encontró la posibilidad de patrocinar al equipo, una fórmula que por entonces no se llevaba en el deporte español, no solo en el balonmano, sino en ninguna otra disciplina, y encontró el patrocinio de una promotora inmobiliaria que se llamaba Calpisa, que construyó lo que ahora mismo es el segundo sector de Juan 23, entre otras obras importantes de Alicante. Pues bueno, habló con el presidente de Calpisa y le planteó la posibilidad de patrocinar un equipo de balonmano, ya que esta promotora tenía interés en proyectarse a través del deporte. Entonces, el proyecto era muy ambicioso. Tanto Calpisa como Andrés Muñoz quisieron hacer el mejor equipo de España y ficharon pues a todos los internacionales españoles, empezando por Perramón, un portero mítico, el Iker Casillas del balonmano de aquella época, y a partir de ahí pues fueron llegando otros jugadores importantes como Goyo, como Albizu, como Cascallana, y todos ellos también respaldados en la plantilla por una figura alicantina llamada Pitiu Rochel. Con todos estos jugadores, el Calpisa pues empezó a ganar títulos de Liga y de Copa, enlazó así varias campañas y culminó su éxito pues con una Copa de Europa, la Recopa, que conquistó en 1980 ganando al Gummersbach alemán.
Això et volia preguntar, el Calpisa va guanyar una Recopa, va guanyar 4 Copes del Rei, altres 4 lligues, però tu què saps per el llibre que has escrit? L'èxit en si del Calpisa, que es deu?
Pues la verdad es que el éxito del Calpisa yo creo que se basó principalmente en que había una aportación económica importante por parte del patrocinador, pero también se creó, a pesar de que llegaron muchas figuras, se creó una familia y de alguna manera se sentaron las bases de lo que ahora es el deporte a nivel nacional. O sea, el Calpisa fue pionero en profesionalizar el balonmano y también en llevar a cabo un proyecto de este tipo con un patrocinio. A partir de ese momento, pues empezaron a surgir otros patrocinadores y de alguna manera yo creo que el Calpisa revolucionó el modelo deportivo profesional en España, y de alguna manera pues eso ha tenido continuidad en otros proyectos que se han llevado a cabo en otras ciudades, como por ejemplo el Portland San Antonio, Ciudad Real y otros clubs que han sido importantes y han conseguido grandes éxitos.
¿Y per què penses que el Calpisa, quals van ser, per així dir-lo, els motius, ja no sol de la desaparició, sinó de no tindre una continuïtat en el temps, perquè després del Calpisa el balonmà, l'handbol, millor dit així a Alacant, no ha tingut massa protagonisme. ¿A què penses que es deu?
Bueno, la verdad es que el Calpisa tuvo una etapa de 8 o 10 años, las cuales consiguió muchos títulos. En 1982 la promotora Calpisa anuncia que no puede continuar patrocinando al equipo. Durante una temporada, a través de una gestión del entonces presidente de la Diputación, Luis Díaz Alperi, propició que el Hércules Club de Fútbol asumiera el patrocinio del equipo durante una temporada, hasta que llegó Tecnisan, que es otra empresa alicantina, que dirigía un antiguo jugador del Sporting Salesiano de balonmano, Antonio Alcalá Machuca, y durante unos años el balonmano alicantino, después de la época de Calpisa, se mantuvo también en primera línea, no al nivel de ganar tantos títulos como Calpisa, pero sí que disputando los principales títulos y consiguiendo incluso una Copa del Rey en el año 86 y finalista de la Copa EHF de balonmano contra el Vasas Egor de Hungría. No eran los triunfos del Calpisa, pero sí que se mantuvo en primera línea. Después, al terminar, porque en el deporte los patrocinios tienen un principio y un final, al terminar el patrocinio de Tecnisan, que su objetivo era un poco continuar la línea de Calpisa, pero no llegó a cuajar de la misma manera, apareció el AOS Alacant, que también mantuvo al equipo en la élite durante 4 o 5 temporadas, hasta que también, por las razones que fueran, la empresa instalada justo enfrente de la Universidad de Alicante, dejó de patrocinar el equipo en el año 92, se marchó a Benidorm y a partir de ahí ya prácticamente desapareció lo que es el balonmano de élite en la ciudad de Alicante.
Ja per acabar, José Antoni, volia que ens parlasses de, per a mi, la figura, per així dir-lo, més important d'aquest balonmano Calpisa, que va ser, no va ser altra que la de Pitiu Rochel, un home del gran pes a la societat alicantina i sobretot a l'esport d'Alacant, no?
Sí, efectivamente. Precisamente ese fue uno de los motivos que me llevaron a publicar el único libro dedicado al balonmano en la provincia de Alicante, que es titulado Alicante, tierra de balonmano. Y precisamente en la portada de ese libro aparece la figura de Pitiu Rochel, que para mí yo creo que ha sido uno de los mejores deportistas, ya no solo como jugador de balonmano, sino a nivel de todos los deportes que ha dado la provincia de Alicante a lo largo de su historia. Estamos hablando de un jugador que dejó huella, que llegó a ser casi 100 veces internacional, capitán de la selección española, capitán del Calpisa en su etapa más gloriosa, ha levantado multitud de títulos, no solo como jugador, sino también como entrenador, porque si como jugador consiguió, lo ganó absolutamente todo con el Calpisa, después como entrenador fue el técnico que llevó al Calpisa a ser campeón de Europa. Es una figura, yo creo que legendaria, y de hecho lleva una de las instalaciones emblemáticas de la ciudad, que es el pabellón, lleva su nombre, y de ahí que mucha gente que no sabe, o por desconocimiento, quién ha sido Pitiu Rochel o por qué el pabellón que hay junto al Estadio Rico Pérez lleva su nombre. Y eso fue uno de los motivos que me llevaron a publicar este libro, Alicante, tierra de balonmano, porque este deporte ha sido muy importante tanto en la ciudad de Alicante como en la provincia, y yo creo que las nuevas generaciones debían conocerlo.
Pues les paraules de José Antonio Soler, autor, com ell ha dit, de Alacant, terra de l'handbol, o Alicante, tierra de balonmano, el llibre que va escriure sobre l'història del Calpisa, i en especial uns dels millors periodistes deportius, si no, sinó uns dels que més sapien del nostre esport. Moltes gràcies, José Antonio.
Gràcies a ti, hombre, Jorge.
I amb aquesta cançó que estava sonant, passem a contar-vos l'actualitat de l'agenda cultural de la zona d'Alacant i d'Elx.
Anem a veure. A qui no li agrada anar al cinema de tard en tard? Vale. Ja sabem que a nosaltres, els estudiants, mai ens sobren els diners. I últimament la veritat és que anar al cine s'ha convertit quasi en un luxe per a tots nosaltres. Però us porta una bona opció per a no haver de deixar-se la pell. Coneixeu els cines Odeon d'Elx? M'explico. Aquest cine és prou normal, és cert, però té una petita peculiaritat. I és que per a nosaltres, els estudiants, i per a tercera edat d'Elx, l'entrada tots els dimecres és gratuïta. A més, la resta dels dies, l'entrada a la Filmoteca sols costa 1,50 € per a aquests dos col·lectius. Que comparat amb la resta de cines, la veritat és que està realment bé, no? I ara que ja heu vist que podem veure bon cine a la gran pantalla sense haver-nos de deixar la vida a l'entrada, us conte quines pel·lícules faran aquests dies. A la Filmoteca, que és l'apartat que compta amb aquests preus tan baixos, fins al pròxim diumenge 21 es projectarà en la pel·li Professor Lazar, que tracta d'un mestre de primària d'origen argelí que entra en contacte amb un grup d'adolescents de Montreal, que estan obsessionats pel misteri de la mort. I si esteu ocupats, no patiu que la repeteixen 3 vegades al dia, a les 5:30, a les 8 i a les 10:30. Així que ja sabeu, un bon pla, i a més econòmic, per aquesta setmana. Un altre possible pla per aquests dies pot ser anar de concert, no? En aquest cas és Índia Martínez, que actuarà demà a la CAC. Aquesta artista cordobesa pareix que va muntant escalons poc a poc en la llista dels discos més venuts al nostre país amb el seu àlbum 13 Verdades. Aquesta vegada li toca als alicantins gaudir de la seva bona música a l'Aula de Cultura de la CAC. Demà a les 8:30 de la vesprada. Les entrades sols costen 6 €, i a més, són ben invertits, ja que la recaptació que es fa a la taquilla es destinarà a un banc d'aliments. Així que, bona música i bona causa. Sona bé, almenys. Que no voleu ni cine ni música? Bé, sou una mica exigents, em pareix. Però com que la terreta estem més preparats per a gustos de tot tipus, així va un altre possible pa per al cap de setmana. Aquesta més farà la CAN, en aquest cas a l'Auditori de la Diputació, on tindrà lloc una xerrada de la mà de Joan Fontcuberta, que parlarà sobre la comunicació i la cultura de l'era d'internet, un tema que està a l'ordre del dia. Fontcuberta és un artista i fotògraf d'alt standing i, a més, treballa com a professor a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i a la Harvard University de Cambridge, Massachusetts, ja que va estudiar Ciències de la Informació. Aquest promotor d'art especialitzat en fotografia va rebre el premi David Octavius Hill per a les Fotografisk Academy d'Alemanya, al 1988. També ha rebut altres premis com ara el Premi Nacional de Fotografia, que el concedeix el Ministeri de Cultura Espanya, i el més recent li l'han concedit fa apenes un any. Bé, i no us conté més de Joan Fontcuberta i us animo que aneu demà, dia de 9 d'octubre, a l'Auditori de la Diputació d'Alacant a les 10:15 de la nit, a gaudir de la seva xerrada que segur té moltes coses interessants que contar. I a més, l'entrada és gratuïta, que per suposat és el nostre número preferit.
Si tanca el record de tot el que vam fer aquelles nits d'estiu quan no teníem res, unes motxilles buides i uns bitllets de tren.
I per últim, però no menys important, un assumpte una mica seriós. I dic seriós no per res, però és que es tracta de la projecció d'un film anomenat Destrucció a tota costa. A què són aquests títols? Bé, no sé en què haver-ho pensat, però aquest documental no tracta d'una altra cosa que la devastació del nostre litoral. Una zona que amb el boom de la construcció d'anys enrere va experimentar una brutal destrucció, ja que s'han anat concedint llicències d'edificació a primera línia de platja, que a poc ha destrossat literalment les millors zones costeres de la província. I per a donar suport a aquest documental, que es projectarà demà divendres a les 8 de la vesprada al Centre Cultural Margalló, també hi haurà una xerrada col·loqui sobre la modificació de la Llei de Costes, a càrrec de Carlos Arribas, el coordinador d'Ecologistes en Acció del País Valencià, Això serà demà, però com que a la Terreta ens agrada anar un pas per davant, nosaltres ja hem parlat amb Carlos Arribas i ens ha explicat què serà el que es comenta demà al Centre Cultural.
Tenim el plaer de parlar amb Carlos Arribas, coordinador d'Ecologistes en Acció, per a que ens expliqui un poc millor de què tracta aquesta llei de la reforma de costes. Bon dia, Carlos.
Bon dia.
Podries explicar-nos millor, tu que entens un poc, que, en què consisteix aquesta llei?
Bé, aquesta llei, que ara està en fase, en una fase de projecte de llei, i que se començarà a tramitar a les Corts de Madrid, és una reforma de la llei de costes de l'any 88. L'any 88 se va aprovar, quan governava el Partit Socialista, aquesta llei, que era una llei proteccionista del litoral i de les costes, i que introduïa alguns conceptes molt importants, com el concepte de domini públic marítim terrestre, i tot el tema de la, diguem, de l'ús del litoral i de les costes, en termes de protecció, o sigui, de protecció d'aquest domini i també de tota la servidumbre del domini, o sigui, establia unes franges de protecció comptant, diguem, del punt de la, que se deia la ribera del mar, o sigui, del punt de connexió, diguem, entre el mar i la terra, no?, que és la ribera del mar, cap a dins, cap a la terra, o sigui, que és la zona de protecció, de servidumbre de protecció, del domini públic marítim terrestre, que és una franja de 20 metres, on en principi no es podia construir res, i després 20 metres en sol, diguem, urbà. Sí. En sol no urbanitzable era una franja és una franja de 100 metres, i després també introduïa un altre terme que era per a respectar el paisatge litoral, sí. Introduïa també una franja de protecció on no es podia construir per damunt diguem, de la densitat mitjana de vivendes del terme municipal, del que estem parlant, i també no es podia, diguem, acumular volúmens de tal forma que aquesta acumulació de volúmens fora un impediment per atendre un accés al mar, o sigui, tindre una vista al mar, no? Bé, sí. La llei és prou complexa, i ara es pretén modificar en diversos apartats, no? En primer lloc, la mateixa definició de domini públic marítim terrestre, es pretén modificar. El domini públic marítim terrestre es definia en l'anterior llei com el territori, diguem, marítim, on arribava el mar o on podia arribar al mar en qualsevol dels temporals, o sigui, és el punt de màxima, diguem, invasió del mar sobre la terra, no? En termes històrics, no?
Sí.
Això era domini públic, o sigui, aquest territori és domini públic marítim terrestre. Això es pretén modificar dient que, clar, que a conseqüència, diguem, del canvi climàtic i de l'elevació del nivell del mar, no, aquest concepte es destrueix, o sigui, tot el tema de, diguem, de la màxima, l'arribada màxima, no, del mar a la terra, no?
Sí.
Això es deixa sense... Aquesta definició es canvia, no? I és una definició molt important, que havia sigut molt important fins ara. Altres termes que es modifiquen també és el terme de les concessions. Les concessions, o sigui, les construccions que s'havien construït abans del 88 i que invadien aquest territori de domini públic marítim terrestre, es deixaven pràcticament fora d'ordenació i es donava una concessió fins a l'any 2018. O sigui, eren 30 anys des de l'aprovació de la llei que, diguem, els propietaris d'aquestes habitatges o edificacions que estaven invadint el domini públic, la concessió s'acabava el 2018. O sigui que després del 2018 aquestes construccions en principi s'haurien d'eliminar, o sigui, perquè estaven fora d'ordenació i fora de la llei, no?
O sigui, que deurien de tirar les baixes aquestes construccions.
Sí, sí, o sigui, haurien de desaparèixer aquestes construccions perquè estaven invadint el domini públic marítim terrestre.
Llavors, i de certa manera, aquesta llei el que pretén és tractar de forma més severa a qui maltracta el que és el domini de la costa.
Sí, o sigui, ara es pretén modificar això i donar-los un termini més ample perquè aquestes edificacions pogueran existir, diguem, més anys. O sigui, no 30 anys, com s'havia dit abans, sinó donar-los un termini més ample. I, a veure, són més modificacions en la mateixa línia, o sigui, en una línia de desprotecció del litoral, diguem, de privatització, de deixar que aquestes invasions del domini públic, no?, per edificacions privades es puguin mantindre en el temps, no? Sí. I bé, tot això va en una línia clarament de desprotecció del litoral, de desprotecció del que és públic, o sigui, el que és el de tots, no?
Sí.
I de privatització del litoral.
I vostè, des dos dies, farà un col·loqui amb lo de la projecció del fin de destrucció a tota costa. Sí. Vostè què pretén amb aquest col·loqui?
A veure, això és un acte que organitza el grup d'ecologistes en acció de Margalló, Margalló Elx, ecologistes sí. en acció d'Elx, i és un acte en el que es passarà un documental sobre la destrucció de la costa, i després es farà un col·loqui repassant, diguem, aquest projecte de llei, no?, que ha presentat el govern en les Corts de Madrid, i es farà un repàs dels articles de la llei i de les intencions reals i reals d'aquesta llei i dels articles que es modifiquen perquè la gent tingui una visió del que pretén ara mateix el govern, no?
Clar.
Això és un projecte que s'ha de discutir i s'ha de tramitar en les Corts i segurament hi haurà modificacions, segurament, xicotetes, o sigui, els grups parlamentaris poden presentar esmenes i això es podrà modificar en alguna mesura, però bé, ara coneixem les intencions del govern i això es tracta de, diguem, d'analitzar aquest projecte de llei i de debatre amb la gent què podem fer, no, respecte
clar,
a això.
I debatre. I canviant de tema, tu ets el coordinador d'Ecologistes en Acció.
Sí.
Pots dir-nos també algun altre projecte que tingueu entre mans, a més d'aquest de la costa?
Bé, nosaltres tots els anys fem un informe sobre la situació de la costa a nivell de tot l'estat espanyol, però també a nivell del País Valencià, i donem un títol que es diu Banderes Negres, no? Localitzem, diguem, en el litoral dels punts negres, sobretot la qüestió dels vessaments, o sigui, vessaments d'aigües residuals, o vessaments d'aigües industrials que no estiguen en bones condicions, projectes urbanístics que pretenen o que tindran un impacte important sobre la línia de la costa, i fem aquest informe ja des de fa, crec que 10 anys, no? I bé, recollim totes les dades al llarg de tot l'any, de tots els projectes, de tots els vessaments que ha pogut haver-hi i de la situació de la costa, i redactem aquest projecte que sol tindre un impacte important en els mitjans de comunicació,
sí.
No?
I
és un tema que normalment el fem durant tot l'any i cap a l'estiu redactem ja l'informe i el presentem als mitjans de comunicació i el pengem també a la nostra pàgina web. O sigui que és un treball de seguiment de tot el que se fa al litoral i sobretot de la situació dels impactes negatius, no?
Ens pots dir la vostra pàgina web per a que els nostres oients sí, puguen entrar?
Sí, a veure, són www.ecologistesenacció.org, tot junt, ecologistesenacció.org, o també la versió castellana, diguem, de ecologistesenacció.org.
Molt bé, moltes gràcies, Carlos.
Val, a vosaltres. Adéu.
Bona esperada. Una xerrada molt interessant, sens dubte. Recordeu, demà a les 8 de la vesprada al Centre Cultural Margalló, just després de la projecció del documental Destrucció a tota costa.
I segur que és molt interessant tot allò que es puga contar el mestre Carlos Arribas. I que millor que després d'una sessió de cultura, una miqueta de festeta. Jo us proposo grans plans per als que encara a dijous no saben què fer el cap de setmana. Recordeu-vos que demà es celebra el mig any d'Alcoi, un esdeveniment que es realitza tots els anys per recordar que ja queda mig any per a les festes de morts i cristians. Aquestes festes estan declarades d'interès turístic internacional des de 1980. Es fan en honor a Sant Jordi, on representen la lluita entre dos bandos, els musulmans i els cristians, durant els dies 22, 23 i 24 d'abril. Demà, 9 d'octubre, tindrà lloc la presentació de càrrecs a partir de les 8 i mitja, protagonitzada per les capitanies dels Benimerins i Maceros i l'alferes de la Llana i Guzmans al Calderón. No obstant, unes hores abans, a les 4 de la vesprada, es realitzarà la presentació del Xiquet de Sant Jordiet 2013, David Giner Abascal. Un dia després, el dissabte 20, es celebrarà el mig any el tradicional concurs d'olleta alcoyana, als Jardins de la Glorieta i les Entradetes. El dimecres 24 es realitzarà l'homenatge al fester veterà i el divendres 26 i dissabte 27 tindrà lloc el Festival de Teatre pel quadre artístic de l'Associació de Sant Jordi amb la presentació del Sainet, Nou Cadires i una Andorra, Androna i Regalet del Bequetero. El mateix dissabte 27 d'octubre pel matí es realitzarà el lliurament de premis del concurs literari Jordi Linares Abada i del concurs de pintura a l'aire lliure Silvestre Vilaplana Molina. Per a finalitzar els actes del mig any, el dimecres 31 d'octubre, a partir de les 8 i mitja, es celebrarà la missa d'acció de gràcies en l'església de Sant Jordi. Durant aquests mesos i de forma itinerant, el vestíbul del Museu Alcoià de la Festa albergarà exposicions d'artistes alcoyans. El propi vicepresident primer de l'associació, José Luis Matarredona, ha explicat que molt possiblement i com a idea base es podrien exposar obres de Solves, Castanyer, Raúl Botella o dels càrrecs Fester. La nova directiva té com a objectiu potenciar el Museu Alcoià de la Festa amb la intenció de que siga visitat per tots els alcoians i per gent de la comarca. És per aquest motiu que es repartiran uns 8.000 fullets de promoció on es regala una entrada gratuïta per a un acompanyant. I demà comença en la localitat alicantina de Callosa d'en Sarrià el Festival Somriu 2012. Durant el divendres de 9 i el dissabte 20 es donaran cita en el càmping Fons de l'Algar de Callosa de grups de música d'estils diferents, com el rock o el rap, que cantaran valencià i castellà. Haurà una zona d'acampada gratuïta en el mateix recinte que els concerts, a més de diverses activitats i preus populars en menjar i beguda. El preu de les entrades oscil·la entre els 20 euros, l'abonament de dos dies i l'entrada individual entre els 10 i els 15 euros. Els grups que actuaran aquestes dues nits són el divendres de 9, Obrim Pas, Los Chicos del Maíz, Tasquenti, Confusió i Malabarraca. I el dissabte 20, La Raíz, Trastocada, Espencat, De Blindes i Sangacho. Aquest últim grup és un grup de música creat a la Vila Joiosa, capital de la Marina Baixa. Un grup de rock alternatiu i indie valencià que es va crear al 94. Han recorregut els millors escenaris i festivals de tota la comunitat valenciana, de Catalunya i de les Illes, degut a la seva trajectòria musical. A més de guanyar diversos premis a concursos i ràdios, van obtindre un reconeixement unànim de crítica i públic que li valgué el premi Olvidi 2007, el millor disc pop rock pel seu tercer disc, Si tanque els ulls. L'últim treball l'han publicat aquest any, s'anomena Llum, i és el seu quart disc d'estudi. I hem tingut l'oportunitat de parlar amb un d'ells i ara sentirem l'entrevista que li hem realitzat. Tangacho és un grup de música en valencià que està format per Gaspar López, que és el cantant, Àlex Agulló, baixista, Joan Carles Bou, guitarres, i Paco López, veu i guitarrista. Tenim l'oportunitat de parlar amb un dels components d'aquest grup de rock en valencià. Ell és Gaspar López. Hola, bon dia, Gaspar.
Hola, bon dia.
Gaspar, conta'ns una miqueta, com vas començar en el món de la música?
Bé, com vaig començar jo? Refereix al grup, com a Tangacho, suposo, no?
Sí.
Doncs bé, en el nostre cas no deixa de ser un cas prou típic, crec jo. Vam ser un grup que vam néixer en els últims anys de l'època de l'institut i primers de la universitat, doncs un format completament autodidàctica, cadascun de nosaltres tocava un instrument i ens van començar a juntar per intentar, no sé, doncs deixar passar una bona estona i amb l'al·licient, a més, de que des del principi van començar a fer temes propis, cançons nostres, lletres, i vam tindre la sort de molt prompte començar a tocar i eixir un poc endavant, no? Però el principi és prou típic.
I el nom de Tangacho del grup, què significa?
Bé, és un particularisme del nostre poble. Tangacho som de la vila Joiosa, i bé, intentava ser un joc de paraules en un principi. Tangacho és una paraula molt típica del nostre poble, que és una part de la tonyina que es menja salada, no? És un aliment molt típic. El que passa és que, com al principi, com a grup, pensaven que no eixiríem mai de la vila i pensaven que tot el món ens entendria i seguiria el joc, doncs ens va parecer graciós, no? El que passa és que després, quan ja van començar a eixir i tot el món ens feia la mateixa pregunta, ens vam arribar a plantejar si canviar o no canviar el grup, el nom del grup, però després vam pensar que també estava bé, no? Que és una manera de aportar la nostra diferència, no? a la música, i bé, l'hem mantingut, és per això.
I fa poquet que heu editat l'últim treball, anomenat Llum. Seguiu amb la mateixa tendència rock que els anteriors?
Sí, sobretot, jo diria que sobretot que l'anterior del de Si tanque els ulls, crec que en certa manera marca un poquet un punt d'inflexió en el grup. Jo crec que en tots els quatre discos que tenim n'hi ha una línia prou reconeixible. Tangacho som un grup molt de guitarres, un grup rock, en el que predominen els jocs de guitarres i se li dona molta importància a les melodies i a les dobles veus. Això està des del primer disc fins a aquest últim. El que passa és que sí que és possible que en el tercer i en aquest últim hi hagi un canvi, no sé si dir-los la paraula seria una evolució o no, cap a un estil que diríem ara probablement se li etiqueta com a indie rock, no? Un rock més alternatiu, però sí, és un poquet en la mateixa línia, sí.
I us ha portat molt de treball?
Sí que ens aporta molt de treball, perquè, com comprendràs, quan un grup no es dedica professionalment a la música, doncs ha de buscar temps d'on no n'hi ha. Aleshores, primer és l'etapa de composició de les cançons, que va comportar un temps, i després, doncs, l'hora de gravar-lo, no? Nosaltres vam decidir gravar-lo amb el nostre tècnic de directe, amb Gil, al seu estudi a València, perquè sabíem que ens coneixia molt bé, perquè la manera de treballar seria molt més còmoda, perquè n'hi ha confiança, perquè sabíem que sabria trobar-nos el so que nosaltres buscàvem, però clar, s'havia d'anar a València. I això ha comportat doncs molts viatges, de vegades parades en el temps, perquè entre tant, doncs, alguns hem sigut pares, tenim la nostra feina, etc, i per tant s'ha allargat un poc més del que haguem volgut. Però bé, en definitiva, al final així tot endavant i som més que contents amb el resultat.
Sí, és que és un món molt difícil de la música. I ja saben que heu actuat en més d'un festival per tota la comunitat. I com creus que acollirà la gent de Callosa de Sarrià la vostra música en el Festival de Somriu?
Home, jo sóc optimista, clar. Jo crec que ens acolliran bé perquè damunt és tocar un poc en casa. Callosa està al costat de casa, el públic de la Marina ens coneix prou bé, ens ha seguit des del principi. Nosaltres sí que hem tingut la sort de que quan hem tocat per la Marina ha vingut molta gent. I jo crec que sóc optimista i crec que ens acollirà bé. Com acollirà el nou disc, ja no ho sé, esperem que els agradi també, no? Però la gent que va a un festival com el Somriu, estic convençudíssim que va amb una actitud molt bona cap a tots els grups, va amb la idea claríssima de passar-s'ho bé. La majoria de grups fan una música molt festiva i la gent va allà a trobar-se amb moltíssima més gent, a escoltar música, a ballar, passar-s'ho bé, i jo crec que no serem una excepció, espere.
Pues esperem que no passi ningú accident en el festival, que vagi tot bé. I...
Jo l'únic accident que li tinc por és a la pluja. També seria mala sort.
Vaja, esperem que no ploga.
Esperem que no ploga,
sí. Pues moltes gràcies per la teua col·laboració, això és tot, i moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, de veritat.
Vale, gràcies, adeu.
Vinga, adeu.
Les carnes toltes a les nits de Benimaclet i ballem entre feres salvatges i heretges com plenes carrers i fem volar la vida quan la plaça esclata a cantar i som un riu de goles que entonen feroces cançons d'alegria i combat perquè avui cantem per celebrar que ningú mai no ens farà callar que la vida és coratge i alegria. A l'aire un brindis pel demà, perquè avui desafiem la por, el poble que canta mai no mor, amb un espunt i amb unes il·lusions, que si cantem mai morirem. Asseguts als portals i a la cara marcada alegria cansada al sol del demà i sentim que la vida és com un vaixell que se'n va cap a noves batalles que esperen lliurar amb l'orgull dels herois quotidians perquè avui cantem per celebrar.
Amb el començament d'aquest nou curs, els alumnes antics no paren de preparar esdeveniments per a donar la benvinguda a tots aquells alumnes que han triat la Universitat Miguel Hernández per a fer els seus estudis superiors. En menys d'una hora començaran les borregades en Atzavares, la Facultat de Periodisme i de CAF. Els alumnes de segon han organitzat aquesta festa de benvinguda per a passar una vesprada entre risses i companyia amb els nous alumnes de primer. S'esperen bromes innocents, prou alcohol, risses, disfresses... Però no volem avançar més perquè és una festa secreta. I perquè la festa no pare, el dia següent es celebren les paelles a l'estadi Martínez Valero d'Elx. L'entrada és a partir de 5 euros, on entra beguda i menjar.
I fins així el programa d'avui i també el primer de la temporada. Esperem que no siga l'últim. Espero que us hagi agradat i que tingueu ganes de continuar escoltar-nos durant tot el curs. Des dels estudis de la ràdio de la Universitat Miguel Hernández, ens despedim fins a la pròxima. Jorge García, Alicia Ruiz, Felip Lluís Jankovic i Maritere Albero. Moltes gràcies al tècnic de so Emilio Martínez que ens han ajudat a tirar endavant amb el programa i manem records a la nostra companya Alessandra, que segur que ens està escoltant.